Connectats, una experiència radiofònica a Terrassa, El Prat i Badalona. Més que Animals és una associació dedicada a la protecció i cura dels gats de carrer i de les colònies controlades a Badalona. A través de la seva tasca, rescaten gats en situacions de risc, gestionen colònies lliures i fomenten l'adopció responsable. A més, treballen per conscienciar la societat sobre la importància de respectar aquests animals i evitar l'abandonament. Marxem fins a Badalona per parlar amb Marta Payà, presidenta de l'associació Més que Animals, i amb la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Marta Payà. Què tal, Marta? Com estàs?
Molt bona tarda.
Molt bé. Com va sorgir la iniciativa de crear Més que Animals? És a dir, quines necessitats vau detectar?
En principi, a mi em va vindre aquesta necessitat, o em van demanar ajut, perquè resulta que la colònia que hi ha dintre del parc de Cal Arnús, la gestionava una noia que per problemes de salut ho va tindre que deixar-ho. Aleshores es van trobar amb una quantitat d'animals allà dintre que no sabien com ho havien de gestionar-ho. I jo, que sóc veïna del centre, aquesta persona em va dir: ostres, no et sabria greu, a veure si poguéssim sentar-nos a parlar-ho amb l'Ajuntament, perquè estan buscant, i jo sé que tu sempre estàs ficada en aquests temes. I va ser a partir d'aquí que vaig pensar que seria una molt bona iniciativa poder agafar la colònia del parc.
Quin repte es comporta la gestió de colònies de gats de carrer?
Home, gestionar una colònia, el primer repte és controlar la colònia. Aquest és el repte potser prioritari, no? On realment es pugui esterilitzar tots els individus que hi viuen i que d'alguna manera puguem tindre el control d'aquesta colònia perquè els animals que hi viuen visquin bé, se'ls hi pugui donar totes les atencions a nivell de veterinaris, a nivell d'alimentació. Aquest és el principal, o jo crec, el que s'ha de tindre molt clar, no? Aquest control de la colònia, que no se't desmadri.
Uh-huh. I com determineu si un gat ha de romandre en una colònia lliure o si és candidat per una adopció?
Mira, potser l'experiència et dona aquest veure, no? Així d'entrada què pot passar, tot i així t'equivoques. Uh-huh. Però quan veiem que l'animal, que sempre està molt espantats, els veiem que d'alguna manera és possible, doncs, que pel caràcter que tenen una mica proper puguin ser animals que opten a una adopció, se'n van a cases d'acollida. I els que veiem que d'alguna manera potser són animals que han estat molt de temps visquent al carrer i potser una casa d'acollida no s'adaptarien, els passem a la nostra colònia d'aquí del Passadís, que hem fet uns catios tancats i allà dintre passen un temps, i a vegades a partir d'aquí determinem que potser també era un gat que podia anar el podíem posar mm-hmm. dintre del procés d'adopció, i ho fem sense cap problema.
Ens podries explicar una miqueta el procés de rescat d'un gat en situació de risc? Com ho feu?
Doncs, en principi, moltes vegades la gent es pensa que anem a rescatar el gat i pim-pam, ja hi som, ja l'hem rescatat i ja ens l'enduem. No. Moltes vegades ens avisen d'alguna situació en concret, doncs, que han vist uns gats o que han vist un gat ferit o jo què sé, un gat que s'ha ficat a dintre d'una casa o a dintre d'un jardí o una gata que ha parit. I a vegades això ens comporta estar uns dies intentant guanyar-nos la confiança d'aquest animal perquè ens caigui dintre d'una gàbia trampa, perquè clar, la gran majoria de vegades mai s'agafen i es posen a dintre un transportín. Normalment sempre a darrere hi ha tot un procés d'unes gàbies trampes, de crear una rutina d'alimentació, fins que aconseguim que aquell animal confiï en nosaltres mm-hmm. i cau a dintre de la gàbia trampa.
Com funciona el programa de cases d'acollida? És a dir, quina importància tenen en la vostra tasca?
Les cases d'acollida és el més important perquè puguem rescatar el màxim d'animals del carrer.
Vosaltres no sou una protectora?
No som una protectora. Nosaltres som una associació. Uh-huh. I la gran diferència està en que nosaltres som un grup de gent, amant dels gats en aquest cas, que el que hem fet és que hem reunit esforços, hem creat una associació i a partir d'aquí, doncs, ajudem, en aquest cas estem treballant pel poble de Badalona. Tot i que rescatem gats potser d'altres llocs, però bàsicament el 90% estem treballant a Badalona.
I quines característiques ha de tenir una bona família adoptiva?
Doncs
perquè no tothom...
No, tothom, jo penso que hi ha gent que evidentment li agrada ser o poder adoptar, però nosaltres sí que tenim molt clar que a vegades, tot i que se'ns enfaden, no tothom està capacitat per poder ser un bon adoptant. El primer i el més important és que tota la família a una tinguin clar que volen arribar a fer una adopció. No em val que sigui la mare i el pare no, o que... No, vull dir, ha de ser tothom, que tingui molt clar cap a on volen anar.
I ells hi feu com una mena d'entrevista prèvia?
Sí, jo potser a diferència de totes les altres associacions, nosaltres no fem qüestionari. A mi m'agrada molt reunir-me amb el possible candidat, prèviament parlo per telèfon, en allà ja passem una senyora criba, i a partir d'aquí aleshores em reuneixo amb ells. I llavors sí que exposen les seves necessitats i jo a partir d'aquí doncs, veig quins són els gats adients per aquesta família.
I com reacciona la gent davant de la feina que feu? Us trobeu amb suport o amb oposició?
De tot. Ara sembla que hi hagi una mica més d'empatia cap al tema dels gats i que realment potser sí que trobem un grup important de gent que ens ajuda i que, si més no, doncs, per exemple, s'han pogut fer rescats doncs, amb el suport de veïns, hem pogut fer rescats doncs, coordinant gent, que això era impensable abans i ara ho estem aconseguint. Però també ens trobem doncs, la situació de la típica persona que és un tocanassos. Llavors, doncs, jo què sé, en el parc, per exemple, de la colònia que tenim ara del Passadís, 30 anys porten els gats en allà. Mai ens hem trobat en cap problema. Tothom, superbé, els veïns. Ara tenim un parell de persones que, bueno, sembla que els hi molesti que els gats estiguin en allà, no?
Ja.
Bueno, aquestes coses passen, però a vegades et sorprens que a qui li molesten els gats o a qui en un moment determinat et diu, home, i potser són gent que estan alimentant i els hi molesta que ens emportem aquell gat potser perquè està ferit o perquè no és el millor lloc, entens? O sigui, hi ha unes coses a vegades una mica incoherents, però bueno, això ja ho fa, el món animal és una mica així.
Quines són les principals causes d'abandonaments de gats avui dia?
Nosaltres, bàsicament, els gats que ens trobem abandonats, curiosament, et puc dir-te que tots han viscut en família, que és la gran pena aquesta,
sí.
I que segurament el tema econòmic sigui una font important d'abandonament. El no esterilitzar-los, perquè els trobem sense esterilitzar la gran majoria de vegades, i això comporta doncs, que a vegades la gent, quan el gat comença a entrar amb cel, que és una mica tocanassos, perquè la veritat és que és una mica insuportable, doncs obro la porta, o ens els deixen a les colònies, que això també és un altre problema que la gent ha de saber. Un gat a dintre d'una colònia no té moltes possibilitats de sortir-ne, perquè els gats són territorials i els fan fora.
Clar.
Llavors, la gent es pensa que, mira, el deixo aquí perquè hi ha més gats i s'adaptarà,
i
no, i no. Jo penso que, bàsicament, el que els abandonaments venen per això, potser per tema econòmic i perquè a darrere no hi ha una associació que ha fet aquesta adopció. Entre veïns es donen els gats,
clar.
La meva gata ha parit, tu en vols un, jo te'l dono, potser aquella persona quan són petits, ai, mira que bé, i en el moment en què aquell gat comença a créixer o s'ha d'esterilitzar perquè comencen amb trencel, doncs aquí ja se'ls hi fa, bueno, clar. Si ho fa una associació, això no passa. Nosaltres els gats els donem esterilitzats i si no, amb el compromís d'esterilitzar, que és molt diferent.
Ara que estàs mencionant això de l'esterilització, quin impacte té això en el control de les colònies?
Home, et diria jo que és el factor més important. Si tu tens els gats esterilitzats, les colònies estan totalment controlades. Si tu els gats no els esterilitzes, allà hi ha un descontrol brutal. I descontrolar una colònia és el pitjor que et pot passar.
Anem a parlar de finançament. Com us financeu vosaltres? Com poden col·laborar les persones interessades?
Nosaltres, per tirar cap endavant el projecte, demanem subvenció del nostre projecte a l'Ajuntament de Badalona. Després, ja portem un parell d'anys que també el demanem en el Ministeri de l'Interior, que també hi ha un moment a l'any que ho pots fer-ho i també demanem subvencions. Tenim el teaming, que és un import ridícul perquè és un euro al mes, però amb la suma de molta gent fa que tinguem uns diners importants cada mes. Després tenim socis que fan aportacions trimestrals, tenim altres que ens fan ingressos quan ells volen a la nostra compte. Intentem estar a tot arreu que podem per buscar la manera de sortir i tirar cap endavant el projecte.
I què es pot fer per conscienciar la població sobre l'abandonament i el respecte pels gats de carrer?
Home, jo crec que el primer que s'ha de fer és des de petits ensenyar-ho.
L'educació és fonamental,
clar,
no?
Això no s'ensenya. O sigui, les escoles haurien d'estar sumament preparades per saber doncs, que els nanos viuen amb gats i que hi ha gats al carrer i que tenen les seves cases i que realment hi ha colònies de gats. Això és molt important. Nosaltres tenim una colònia aquí a la Lola Anglada, a l'escola, que estan tocant. Doncs aquesta escola penso que aniria molt bé. Ho vam fer una vegada, ja no ho hem fet més, que vam fer un vermut solidari. Però és molt important que aquesta canalla que està al costat de l'escola sàpiguen que estan compartint espai i que hi ha uns gats que viuen allà.
O sigui, creus que des de les institucions, és a dir, les escoles i tot això, haurien d'involucrar-se més Clar. En tot aquest tema, no?
Clar. És que s'hauria d'involucrar, no només és posar una pancarta i dir aquí hi ha una colònia, que sí, que està molt bé, eh? Però penso que darrere ha d'haver-hi tot una educació i sobretot valors, que el respecte cap als animals sembla una cosa tonta, però no és tonta, vull dir, és sumament important que els nanos que no tenen respecte cap als animals, com seran el dia de demà?
Clar.
I això ho veus, eh? O sigui, és que ho veus. Nosaltres estem molt oberts a la colònia, que estem fent voluntariat i ens venen pares amb els fills i ens diuen que necessiten que inculcar aquests valors. I aleshores ens demanen que si poden fer un voluntariat a dintre de la colònia, doncs perquè el seu fill, l'altre dia em deia una senyora, els meus fills volen adoptar, i jo els dic, anem a conèixer primer el que és un gat de carrer, com se l'han trobat, i a partir d'aquí pensem en fer l'adopció, però comencem des de la base. Això és molt important, perquè aquests nanos el dia de demà tindran molt clar que quan veuen un gat al carrer... Els gats no viuen al carrer perquè estan avorrits o perquè no tenen... No, és que els gats malviuen al carrer. No hauria d'haver-hi gats al carrer. Ni un. I n'hi han. I n'hi han per culpa de la gent irresponsable, no per res més.
Quins són els casos més impactants que heu vist com a associació?
Bueno, diria que n'hem vist un fotimer de coses que a vegades et penses... I això perquè ho fa la gent, no? Que sé, el cas d'una senyora, per exemple, una professora d'universitat... que em va dir que s'havia trobat una gata, que allà Eduardo Marquina, o a Can Bé Arradera, Can Bé Arradera, a veure, em sembla que està amb cel, bueno, total, faig tota la moguda perquè me la porti, tota la història, i la gata era la seva gata.
Ostres.
Pretenia que li esterilitzéssim la gata a cos zero, perquè ella era la seva pròpia gata. Quan jo li vaig dir, vostè no pot emportar-se'n la gata perquè aquesta gata és de l'associació, bueno, van venir els Mossos, va vindre l'Ajuntament, la que es va liar en el veterinari va ser poc. I era una senyora amb estudis, sí, amb un poder adquisitiu, i pretenia fer la gran... Què tu dius? I per què? Passen, aquestes coses.
Sí.
I a vegades qui més té és qui menys fa.
Els ajuntaments i les institucions donen prou suport a la tasca que feu?
No. Tenim Badalona, per exemple, que és on jo treballo. Et puc dir que l'Ajuntament de Badalona no mira cap als animals. No. Penso, ni van de la mà de les associacions, ni estan. O sigui, ara estem a la mes d'abril i encara no hem cobrat la subvenció del mes de l'any 2024. Com es pensa aquesta gent que jo tiro cap endavant un projecte que quasi ens hem gastat 40.000 euros en un any i que encara jo no tinc ni un duro de l'any passat? I estic ja amb el 2025. O sigui, si no n'hi ha un suport econòmic i no hi ha una manera de què podem fer, anem de la mà, intentem organitzar-nos i fer les coses amb les associacions i ajuntament, el d'aquí a Badalona van sols. O sigui, ells decideixen si fan una fira o no la fan, doncs potser no és necessari fer una fira i és més necessari esterilitzar. Saps? Fan coses que a vegades... No sé per què no hi compten amb les associacions i jo penso que sortirien guanyant, però molt més del que estan ara.
Diries que fa falta diàleg, potser.
Falta diàleg, falta que entenguin les persones que estan gestionant aquest negociat, que entenguin què és el que fa. O sigui, potser haurien de portar ells alguna gestió d'alguna colònia i potser se n'adonarien de que no és tan senzill, de que et dono pinso i hi ha esterilitzacions. Ara, per exemple, estem sense esterilitzacions. No s'han licitat les esterilitzacions. Aquest senyor ha de saber que està fora de la llei. Entens? Llavors, fem una feina que després la parem, després la tornem a engegar, després ens torna a anar bé, ara ens torna a anar malament. Tota la feina que vam fer l'any passat d'esterilitzar, ara s'ha parat, vol dir que tornarà una altra vegada, es tornarà a incrementar la població. Les associacions que no paguin elles les esterilitzacions, se'ls desmadrarà una altra vegada les colònies que mitjanament haurien de tenir controlades.
I ja per anar acabant, et vull preguntar que quin és el vostre somni per al futur de Més que Animals i pels gats de carrer?
Home, a mi m'agradaria que no hi haguessin gats de carrer. La veritat és aquesta. O sigui, penso que els gats al carrer no viuen, malviuen. Tot i que les nostres colònies, també t'he de dir, penso que els gats que hi viuen realment viuen en un hotel de 5 estrelles. Jo he vist moltes colònies de gats i no són com les que tenim nosaltres, almenys ni per l'espai ni com estan adequades. O sigui, no només és l'espai, que sí que és maco, però a darrere hi ha una feinada increïble perquè aquelles colònies estiguin totalment equipades, perquè d'alguna manera doncs, els gats que viuen allà dintre visquin mitjanament bé. Ara, a mi m'encantaria que no hi haguessin gats de carrer. M'agradaria que tots els gats estiguessin ben atesos, m'agradaria no viure com estic vivint ara a diari, gats parint pel carrer de qualsevol manera, cadells que es moren, vull dir, això és molt dur per la gent que ens encanten els animals o que lluitem per ells, i això ho veiem a diari. Animals que no estan atesos, que es moren de qualsevol manera. Això és el que jo lluitaria. I després m'agradaria, evidentment, que més que animals que s'està fent gran, doncs que realment la gent jove estigués al darrere de tot això i comencessin a agafar una mica el relleu, no? Estic intentant obrir-nos, ens hem obert moltíssim a la gent jove, tenim un grupet de gent que ens està ajudant, estem construint una nova colònia i els veig allà bastant involucrats. I jo penso que és molt important obrir-te com a associació perquè tota aquesta gent jove comencin a conèixer els valors, el que fem, de quina manera ho gestionem, perquè sempre som gent gran els que estem a darrere de tot això. O sigui, sí, ho fan, però al cap d'uns dies o uns mesos ja s'han cansat. És com que no hi posen el 100%, no? Uh-huh. I ara sembla que tenim un grupet que tira.
Molt bé, doncs Marta Pallà, presidenta de l'Associació Més que Animals, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
Gràcies, Anna, igualment.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Connectats, és temps per parlar de la llengua. S'estan acceptant socialment els barbarismes i les incorreccions en català? Per què tenim la sensació que cada cop parlem pitjor? Tot això té solució? Doncs per respondre aquestes i algunes altres preguntes, marxem fins al Prat. Ràdio Víctor Asensio García, endavant.
El català està incorporant cada cop més incorreccions, sobretot a l'hora de parlar-lo. Per això avui volem parlar amb en Benjamí Company, que és professor del Centre de Normalització Lingüística del Baix Llobregat Sud, aquí al Prat. Bona tarda, Benjamí.
Bona tarda.
Un moment, que se m'ha caigut el micro.
No se m'ha caigut, no.
No t'escolto bé?
No, tampoc, no em sents bé.
A veure,
una altra cosa.
Què està passant aquí? Per què estem incorporant cada cop més barbarismes? Ara els parlem, aquestes incorreccions, quan parlem com se m'ha caigut, no oloro, no t'escolto.
M'ho estàs preguntant perquè saps la resposta a la influència brutal que està fent el castellà i també doncs, la poca formació que hi ha amb la llengua, etcètera, etcètera, etcètera. I ja està, no hi ha res més, perquè això del no oloro, això no té res a veure. O sigui, és una cosa del castellà, eh? No.
Però, per exemple, aquest no t'escolto, que s'ha normalitzat, podríem dir, de forma brutal, pràcticament tothom ja diu no t'escolto, o no escolto la ràdio, no escolto la música, també ho sentim en castellà. Això també passa molt de no escucho la ràdio, no sí. T'escucho. Què està passant? Per què no sabem diferenciar entre l'escoltar, que és una escolta activa, i el sentir, que al final és un sentit del cos humà?
Perquè, de fet, tot es redueix cada vegada a lo més còmode. Cada vegada anem a reduir amb les llengües. O sigui, imagina't, parlaven el llatí amb declinacions, no? Vull dir, si era nominatiu, era rosa, rosa, si era no sé què, era rosae o rosa. Tot això s'ha convertit en una sola paraula. Per tant, jo penso que estem fent el mateix i tenim la sensació aquella de que ens anem, de que això és un caos i que ens anem a la merda. Bueno, clar, sí.
Anem a la merda o no?
Sí, però de fet, les homilies d'Organyà, que ara ja han passat de moda perquè hi ha uns documents més antics i tal, però les homilies d'Organyà, que es prenen com a referència de les primeres indicacions de que hi ha una altra llengua que ja no és llatí, de fet, són això que estem fent avui, no? Vull dir, també devíem pensar el mateix, ja no es parla com abans, ja el que es parla és una espècie de llatí xapurriau, no sé què, i era el català, i ara ens està passant el mateix. I ja no parlem dels pronoms.
Per tant, potser ara som ja dos iaios enfadats cridant al cel.
Ja comencem. Bueno, jo sóc més iaio que tu, evidentment, però sí. Tu ets un, diguéssim, allò... T'estàs convertint en un arqueòleg de la llengua. Uh-huh. Sí, sí, i a més t'hi veig futur, eh? T'hi veig futur.
Sí, bueno, a veure, no sé si els arqueòlegs tenen molt de futur ja desenterrant coses, imagina't els de la llengua, que tampoc, diguéssim que... Vinga, anem a parlar d'aquests barbarismes. Tu t'hi deus trobar moltíssim, sobretot perquè fas classe a moltes persones que volen aprendre català, que estan traient-se fins i tot títols superiors, com pot ser el C2. Uh-huh. Quins són aquests barbarismes, aquestes incorreccions més normals, més habituals que trobes tu a classe?
Els mals usos o la supressió de pronoms, això és una cosa sobre la, amb la qual estem lluitant, però saps allò quan estàs lluitant amb una cosa que dius no, això ja no arreglo, no? Vull dir...
Quixot contra els molins, no?
Exacte. Vull dir, és impossible. Vull dir, estem arribant a un moment de degeneració. Jo fa uns 15 anys, em sembla, una companya em va dir... Diu, això dels pronoms em va la merda, que ho tinguis en compte, d'aquí 20 anys res, eh? I me'n vaig enriure, la vaig criticar durament per darrere, evidentment, amb els altres companys. Mireu què diu aquesta i tal, tal. I ara han passat més o menys uns 15 o 18 anys, potser 20, no me'n recordo. I penso que sí que té raó, d'aquí 20 anys ja no... Vull dir, a part d'aquests que tenen tanta similitud amb el castellà, no, porta-me-la, tráeme-la, aquests així, doncs, no, la resta, o sigui... Els que no tenen res a veure amb el castellà, això desapareixerà.
Però és curiós, perquè si fem una història, no, de com s'ha parlat el català a Catalunya, hem tingut una dictadura on es prohibia l'ensenyament en català, on la difusió en català era molt reduïda, moltes vegades en àmbits fins i tot podríem parlar de clandestins, en altres àmbits no... Però el català ha estat en una situació de crisi institucional molt greu, d'atac institucional molt greu, i en canvi ha sobreviscut, i de fet... Hem sentit els nostres pares i avis a vegades parlar pitjor que moltes generacions intermitges, que l'han après millor, que han incorporat els pronoms febles, que potser molta gent de Barcelona no ho feia, etc. I ara tornem una mica endarrere. La influència del castellà ha estat igual. Com pot ser que ara passi això?
No, la influència del castellà no ha estat igual. No. O sigui, les onades immigratòries formen part de l'explicació d'això. Vull dir, només cal mirar el Prat. D'acord? Vull dir, als anys 40 hi havia, no me'n recordo, no? Ho invento, 20.000 persones, no? I als anys 70 ja érem, jo què sé, 50.000, no? Una cosa així. Clar, en pocs anys això ha costat molt de... O sigui, ha estat pràcticament impossible. El que deien amb una revista de política lingüística que llegia jo, deien... Als anys 80 deien, estem en un procés de reindigenització de la societat. I vaig pensar, ostres, que ben pensat, és veritat, anys 70 ha vingut molta gent, 60 sobretot també, però 70 va ser brutal, molta gent de la resta de la península, la resta d'Espanya, bueno, doncs s'han de sociabilitzar o socialitzar o com sigui amb la llengua i amb la cultura catalana. Ja ho arreglarem. Jo pensava, als anys 80, que començava jo a treballar amb això de la normalització lingüística, pensava, ja ho arreglarem. No hem arreglat. A veure, sí, hem arreglat moltes coses, perquè moltes persones que són fills o filles d'immigrants, doncs parlen català, no amb tota normalitat, amb més que normalitat, i treballen a política lingüística, fins i tot.
Vull dir que fins i tot podem dir que és gairebé la seva llengua materna, potser no ho és del tot, però pràcticament, no?
I per la gent així, que m'emprenyen molt, que són els hiperpuristes de sang i tot això, que això és una cosa que la detesto, vull dir, jo tinc sang aragonesa, i sang d'Albacete, que Albacete ja no me'n recordo què és Castilla la Mancha, no em sembla? Sí. Doncs això, vull dir, i no passa res, la meva besàvia era en aquella època era murciana, no era era Albacete.
Sí, que encara no s'havia dividit.
Sí, exacte.
Clar, pels més joves, això de les comunitats autònomes és una cosa més moderna.
La meva àvia era murciana, però vull dir, sé que... Besàvia, la meva besàvia era murciana, i sé que parlava català sense cap problema. La meva àvia materna era de Saragossa, era Manyà, però Manyà Manyà, parlava català, i va viure sempre a Barcelona, no és que, bueno, que aquí el Prat, no, va viure al carrer Mallorca, a Barcelona tota la vida, fins pocs anys de morir que va venir aquí el Prat, i parlava català amb tota la normalitat, amb defectes típics de fonètica de Barcelona, fins i tot.
I tant, el Xava, no?, que en diem, aquest mena accent de Barcelona, sí. Que no fa les neutres, no?, que les converteix totes a mà. Sí. Anem a parlar, doncs, d'aquests errors, d'alguns d'aquests errors, com els podem solucionar, com ens hi podem fixar per saber que si els estem fent bé, si no els estem fent bé. Parlàvem del no t'escolto, que això ho diem molt. com ens podem adonar que no ho estem dient bé?
Com ens podem adonar que no ho estem dient bé? Bé, doncs, llegint i escoltant molt la ràdio o la tele, perquè normalment parlen bé. Vull dir, és que jo això tot plegat ho veig d'influència del castellà. I encara que en castellà sigui incorrecte, eh? Uh-huh. Però o sigui, tota la majoria d'errades com això de no oloro i tal, és perquè en castellà no és no huelo, uh-huh. I ja està, i per tant en català aquesta diferència és una altra història i es va degenerant per persones que tenen un català pobret. Jo sempre he notat que les persones que parlen així tenen un català pobret, vull dir, un nivell de llengua catalana fluixet. Com es pot detectar? Ostres, no sé què dir-te. No sé què dir-te.
I com ho podem solucionar?
Com ho podem solucionar? Llegint i escoltant televisions i ràdios, doncs que es parli bé, no?
Per tant, cal socialitzar en l'àmbit català, no només en l'àmbit castellà, diguéssim, no?
Clar, 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 si això és la clau, sí, sí.
I els catalanoparlants, que socialitzem habitualment en català, hem de fer alguna cosa per intentar atraure aquestes persones? Al final sempre és aquesta tasca, ja sé que és una mica de... no? Cansa una mica aquesta idea del militar la llengua, però hem de militar la llengua, això que es diu del mantenir el català, per exemple, per atraure més persones?
El,
o per...
el mantenir el català és una cosa que això sí que la poso al davant de tot, a davant de tot. A més, doncs, jo, encara que em faci vergonya, ho reconec, no? Vull dir que fa anys enrere, doncs, no ho feia moltes vegades per mandra. Estàs caminant per Vic. M'ha passat, era jo, eh? Estava caminant per Vic i dius, ostres, el mercat municipal, que no sé ben bé on està i tal, em vaig trobar unes persones marroquines, que n'hi ha tants, no? Un senyor marroquí, que n'hi ha tants a Vic i tal, i li vaig preguntar, perdone, el mercado es aquí cerca? I diu, el proper carrer a la dreta hi ha el voràs. Uh-huh. I clar, vaig dir, pam, m'acaba de fotre una bufetada. Ara ja no ho faig, això, eh? Fa anys enrere, per mandra, de no t'entiendo, tal, o un suposat no t'entiendo, això no res. I mantenir el català és porta moltes coses positives. És un signe de respecte, d'educació, d'integració, de tot. Vull dir, quantes persones hi ha amb aspecte asiàtic pel carrer? Perquè, bueno, doncs perquè hi ha hagut moltes persones que han... moltes parelles que han adoptat fills que ara ja tenen 25 i 30 anys, no? Jo em conec, i que són catalans, el que passa que van néixer a la Xina. Per tant, no podem anar amb l'aspecte ni amb el color de la pell canviant de llengua. Això és una cosa que hauríem de tenir claríssima.
Ja, per acabar, a les escoles i instituts es fa prou bé la feina, i aquí poso un exemple aquí al Prat, eh? I sé que és una pregunta d'aquelles, no? Complicades.
No respondré aquesta pregunta.
No, bueno, ho provarem. Ens trobem que moltes persones d'aquí al Prat ens ho diuen, escoltes, jo l'escola, la primària, la vaig fer tot en català. I vas arribar a l'institut i va desaparèixer el castellà, el català. Això, per què passa? Com ho podem arreglar?
No ho sé. No ho sé. Jo fa molts anys que no entro en instituts, molts, per tant no puc opinar. Els profes es queixen, protesten dels canvis de llengua, vull dir, tothom parla castellà i tal, però no puc posar-me aquí, a part de que m'esperarien uns quants profes. Sé que hi ha professionals, com la Copa de un Pino, que estan treballant en instituts i moltes persones lluitant, però bueno. Jo no sé si és veritat allò de que una professora de català... un dia un alumne li va dir, però usted se cree realmente que esto se habla en la calle? No ho sé, jo sí que m'ho crec que li van dir això.
Podem acabar amb un missatge positiu?
Sí, hem de... el català porta coses molt bones, parlar-lo, vull dir, i si a la mínima que una persona surt de la corona aquesta, que es diu Metropolitana de Barcelona, posem per cas uns 60 quilòmetres, moltes d'aquestes persones que es pensen que això és un invent o que és una cosa rara, se n'adonarien que no, que el català és una llengua que està molt viva a tot arreu, i de que molta gent vinguda de molts llocs, d'altres llocs, de Romania, de Portugal, de França i tal, a la resta de Catalunya ho han tingut més fàcil, ho han adoptat com una normalitat.
Doncs parleu-la, escolteu-la, llegiu-la, estimeu-la, la llengua, que, com totes les llengües, és preciosa, el català, i aquesta és la nostra, no?, també.
És un tema de cultura, i és tant. Un tema d'una mica... Encara que soni com a malament, o sona poètic, o no sé què, no, els museus estan per visitar-se, la història està per saber-se, per no repetir-la, etc. I la llengua està, doncs, també per parlar-la bé i per estimar-la.
Doncs Benjamí Company, professor del Centre de Normalització Lingüística del Baix Llobregat Sud, aquí al Prat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, com sempre, connectats.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens imposem tan fort que portaria
Reverte.
Hola, sóc la Lucía i tinc 12 anys. M'agradaria molt escoltar una cançó de Cas Grasses per començar la setmana amb energia. Moltes gràcies, adéu.
That's fine. What about what they say? It's all right. It's all right. All right, all right. Cuánto es tan gran y tan petit, tan merda y tan bonic, tan pobre pero tan ric, que vist somiant que vist. Tan gran y tan petit, tan merda y tan bonic, tan pobre pero tan ric.
All right.
Tu saps que ets flipant, encara que sortis del fang, que som flipants quan oblidem que ens hi hem fet mal. Que pots tenir el món als teus peus dient-te que t'estima molt, però no pots creure en tu si no t'estimes tu. Quan tot és tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant que vist, tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant que vist.
All right.
Tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hem convidat al Connectats l'escriptora Àngels Roure Massaneda, que va passar per la Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellar del Vallès per presentar els seus dos llibres, Maite, vaig ser jo, però podria ser tu, i Trenquem silencis, dues obres que narren des de la perspectiva de la novel·la i de l'assaig la seva experiència com a supervivent d'una situació de violència masclista. A l'Àngels la tenim ja amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Avui t'hem convidat al Connectats, com explicava la Carme, perquè ens presentis dos llibres molt potents que estan basats en la teva experiència personal, oi?
Cert, dos llibres, sí. El primer, cronològicament, dels dos és basat en la meva experiència personal i el segon és, ja és un assaig, per tant, ja és un recull d'experiència, d'informació i de contrast de dades, però sí, tots basats en un coneixement personal.
El primer, bueno, el primer i el segon, no? Són llibres sobre violència masclista, però crec que el primer està novel·lat, no?, d'alguna manera.
Sí, el que es va publicar el 2021, que és Maite vaig ser jo, podria ser tu, aquest està novel·lat, és a dir, el format és una novel·la, tot i que els fets són reals, tot el que s'hi explica és veritat, he canviat noms, he canviat relacions entre personatges, però és dir, el mínim per no posar els noms reals, però evidentment que tot el que ha succeït, els episodis que hi ha, que són un exemple molt il·lustratiu de seqüències, de coses que es viuen dintre de la parella, que es poden viure i que moltes dones m'han fet arribar que s'hi senten molt identificades, doncs és això, són experiències reals, novel·lat. Evidentment, he buscat que fos atractiu, ho he intentat, crec que s'ha aconseguit una mica, doncs el relat, la novel·la està desordenada cronològicament, és la lectora, el lector, que a mesura que va llegint va posar en ordre i va lligant caps i va confegint el quadre, que dic jo, no? Però el quadre es va confegint a mesura que es va llegint el llibre, que es va avançant.
Què et va empènyer a fer el primer llibre?
El primer llibre va ser just perquè, doncs, en el meu procés de recuperació com a víctima de violència de gènere, com que jo ja tenia més o menys hàbit o m'agradava més o menys escriure, doncs vaig pensar que algun dia escriuria alguna cosa. No tenia clar quan, però sí que va ser una de les coses que vaig tenir clares molt aviat, just en un moment encara de molt de xoc i de col·lapse emocional i psicològic i de molt de desequilibri en aquest sentit, pel xoc, pel trauma. Però sí que tenia clar que quan estigués una mica refeta, perquè tenia clar també que necessitava del recolzament i de l'acompanyament professional de terapeutes, de psicòlogues, tenia clar que quan estigués jo una mica reconstruïda, doncs m'agradaria escriure. I la veritat va ser així. Va ser fruit de ja uns mesos d'estar en procés d'acompanyament psicològic que vaig decidir un dia doncs, que sí, que m'agradaria escriure. I l'objectiu, el que em va moure, no és tant una catarsi cap a mi, que també ho va ser, no ho negaré, sinó que quan vaig començar a escriure doncs ja era amb la idea de que fos llegit per dones i per homes, que fos el públic no només fossin dones, sinó homes i dones, i per això el llibre és com és i per el feedback que m'arriba de les persones a través de xarxes, doncs sí, el llegeixen tant dones com homes. Per tant, la idea era transmetre aquesta realitat que, com jo, moltes dones, el que passa que moltes doncs, fan el seu procés de recuperació i de treball psicològic però no ho fan públic, i jo, mira, m'he sentit d'alguna manera, no sé, cridada, ho dic així, que pot semblar com molt gran, però sí, m'ha semblat que, bueno, que podia ser una oportunitat per fer visible aquesta realitat, perquè moltes dones s'identifiquin amb coses semblants, és a dir, sí que és una novel·la que parla de la meva història, de la meva vivència, però hi ha tants detalls, o tantes expressions, o tantes situacions, o tantes estratègies, tantes artilugis fets i elaborats pel maltractador que moltes dones s'hi veuen reflectides. Per tant, no fa falta que sigui una història idèntica, però sí que hi ha patrons de maltractament que són molt fàcilment reconeixibles.
Però tu també fas una mica el retrat del modus operandi de les persones maltractadores, però també una mica aquest recorregut intern que vas transitar tu mateixa, no? Per tant, és un viatge que ens permet identificar aquestes conductes, aquests senyals d'alarma, però també el procés de dol i transformador sí. que viu una persona que pateix violència masclista.
Sí. Com ho dius tu molt bé, al llibre hi ha molta informació sobre el modus operandi d'aquests individus, d'aquests personatges, però també aquestes fases que anem passant les dones, aquests moments del principi que no veus, llavors veus però no veus, veus però negues, comença dol, com més consciència prens, més mal fa perquè vas veient l'amplitud i la profunditat d'allà on estàs atrapada d'alguna manera, i per tant crec que sí, que és mostrar, no?, aquesta transició, aquest pas, aquest camí que fem, no?, com transitem en aquest procés d'estar convivint amb una persona que maltracta, el procés també de desprendre't o de tallar el vincle o de trencar o acabar la convivència amb aquesta persona i tot el que en ve després, perquè tot el que ve després també donaria per més llibres, diguem. Val? Per tant, sí, una mica és reflectir tot aquest procés, o aquestes etapes, o aquests passos que no necessàriament han de ser cronològics per tothom a la mateixa ordre, però hi ha molt en comú, molt.
Segurament hi ha molta gent que ens està escoltant ara mateix que ens fa la pregunta de què és el que et va ajudar a sortir, no? Quan vas poder fer aquest clic, perquè deies que primer identifiques que alguna cosa no va bé, després dius, no pot ser, no? T'amagues una mica i penses, no em pot passar a mi, però tu el títol ja és vaig ser jo, però podries ser tu, no? En aquest punt final, abans de la recuperació, què és el que et va ajudar? No sé, vas trobar eines en el teu entorn familiar, d'amics o a través de l'administració? Com vas poder sortir d'aquí?
A veure, la meva recuperació ha estat gràcies... El procés de recuperació ve després de prendre consciència o després del despertar, que dic jo. El meu procés de despertar, de prendre consciència de que estava atrapada en una relació, doncs era la suma de jo anar sumant cosetes, com hem dit abans, a les que no vols donar importància, a les que vas relativitzant, és a dir, tot aquest procés de negació, d'autoprotecció, d'engany, perquè és una manera de com de sobreviure en aquella situació, en aquell context que més o menys ja tens per remar, val? Doncs a mi em va ajudar la amistats. Val? I en el llibre de Maite ho explico molt bé. No? Llavors jo he tingut la sort, i ho repeteixo, que hi ha determinades persones que no els hi podré agrair en vida tot el que han fet per mi. No? Per tant, això, aquest recolzament. Per tant, què ajuda? Tenir persones que hi puguis comptar, persones a qui puguis expressar si estàs bé, si estàs malament, i que són persones, com quan llegiu Maite veureu, que són persones que no jutgen. Val? Perquè això, i ara aquí faig una no sé com s'ha de dir, una zancadilla, una falca, no? Doncs que com a societat culpem a la víctima, la fem responsable d'allà on està, de permetre-ho, de per què fa, per què no fa, val? I faci el que faci, o per acció o per omissió, ho està fent malament, no? I ja no entrem ja en el camp judicial, que això ja seria un altre capítol que també. Per tant, què me va ajudar a mi? Doncs tenir amistats que m'escoltaven i que hi eren. Jo sabia que hi eren. I llavors era com una vàlvula d'escape, no? D'aquí jo, l'olla de pressió, no? Que baixi la pressió, no? Que puguis baixar aquest grau de tensió i de patiment emocional que tens, psicològic, emocional, i llavors ja físic i tot. Per tant, a mi em va ajudar molt comptar amb amistats. Llavors, un cop, a partir del dia D, que és el punt més crític de la convivència, doncs llavors ja comença l'acompanyament psicològic, aquí és una altra ajuda, no? Que jo l'agraeixo i sempre ho dic, faig molta propaganda de SIATS i de SIES, que són els serveis que disposa l'administració gratuïts i universals per a totes les dones que estiguin patint violència masclista, que jo he tingut moltíssima sort de poder comptar amb aquest servei, no? I, per tant, si anem sumant, no? Xarxa, amistats, també família, serveis públics, no? D'acompanyament psicològic, esclar, tot això afavoreix que puguis refer-te, reconstruir-te, recuperar-te i tornar a una vida el més normal possible del que cap. El que pugui ser, vaja.
D'aquest primer llibre, quan has parlat en altres entrevistes, he llegit que deies em sento valenta i amb capacitat per parlar-ne públicament des de la senzillesa, claredat, franquesa i honestedat. I del segon, que es diu Trenquem silencis, que és més aviat un assaig, dius que l'has fet amb més distància emocional i temporal i amb aquesta experiència de les presentacions justament del primer llibre i de tots els inputs d'altres dones que t'han fet arribar o a les xerrades o a través de xarxes socials, no? Ens podries explicar una mica més a fons què és el que podem trobar en el Trenquem silencis?
El Trenquem silencis és com l'evolució una mica ha derivat, no? Per això, perquè just, com ho has dit molt bé amb aquesta introducció que acabes de fer, a base de... Ja quan escric Maite és perquè estic disposada a presentar-lo i a parlar-ne en públic, si no, no l'hagués fet, però sí que és cert que el rodatge porto més de 50 presentacions, per tant, de xerrades en públic, i totes les presentacions sempre hi ha aquesta part de conversa i de que el públic et pugui preguntar. Per tant, evidentment, Trenquem silencis, hi ha 2 anys de diferència entre Maite i Trenquem silencis. Entre mig, què ha passat? Doncs ha passat que he fet moltes xerrades, que he anat a instituts a parlar amb jovent, que he fet tallers sobre violència de gènere, que he col·laborat amb ràdio, és a dir, neix precisament perquè portava una temporada col·laborant amb Ràdio Occitània. Llavors, cada setmana jo emetia un petit fragment, un podcast, en temes relacionats amb la violència masclista. Aquí és una mica més gran que no pas el Maite. El Maite està centrat molt en la parella i aquí en Trenquem silencis, és més per totes les edats, toca molts més temes, com has dit tu, és un assaig, per tant, cada capítol, que és curtet, 4 o 6 pàgines, que es llegeixen, no és res, és independent de l'altre, per tant, pots escollir que llegeixes en l'ordre que tu vulguis, i hi ha molta informació, hi ha moltes dades. I hi ha la distància emocional, evidentment, ja portava 2 anys amb tot el que suposa de no convivència, amb el que suposa d'haver passat judicis, amb el que suposa de tenir acompanyament psicològic, de tornar-me a incorporar al món laboral, perquè havia hagut un parèntesi de baixa, val? Per tant, esclar, hi ha molta distància i moltes converses amb psicòlogues, amb altres dones, i per tant hi ha la distància emocional i temporal, i per tant ho parlo des d'un altre lloc. Maite, hi ha moltes persones que el comencen i l'han de deixar reposar. Val? És un llibre que, bé, anant bé, si tens molta sort de que no t'afecti massa de prop el tema, el podràs llegir sencer, si no, hauràs de dosificar-lo. Trenquem silencis, no? És molt més fresc, és més un llenguatge més, no sé, no? Com de ràdio, més de converses, més... Bueno, jo diria que té aquest toc fresc, hi ha informació, és crític, hi ha reflexió. També hi ha temes, no?, que et deixen pensant, malgrat aquesta frescor, però és molt més lleuger en aquests sentits.
Àngels, abans has dit que quan parlàvem del primer llibre, que hi ha molta gent que potser no entén a les persones que han patit violència masclista, per què no vas sortir d'allà, com no ho veies... Encara hi ha molt d'estigma, costa parlar obertament, tenim molts prejudicis, s'ha de posar més damunt la taula aquestes situacions amb la cruesa, com deies tu, amb honestedat, perquè deixem de jutjar d'una vegada?
Sí, i jo crec que les presentacions d'aquests llibres serveixen també per això, i per això m'agrada, no? I m'agrada que, i ho dic a cada presentació, sisplau, no marxeu amb una pregunta a la butxaca. És a dir, pregunteu, encara que en aquest moment tu pensis que allò potser és massa xafarderia o potser has creuat una línia, no, pregunta, perquè hem de trencar estigmes. I les presentacions serveixen per això, per contextualitzar, perquè amb molta facilitat com a societat infravalorem les dones, diguem, bueno, això, el que acabes de dir, no? Per què fas, per què no fas, si has denunciat, si no has denunciat... És a dir, es qüestiona molt tot el que fas, perquè hi ha estigmes, perquè hi ha... També ens creiem que hi ha una víctima concreta, ens creiem que per ser víctima de violència de gènere, jo què sé, o has de ser d'un estrat socioeconòmic cultural baix, un perfil concret, no?
Però és una violència que és transversal, és a dir, no per tenir menys recursos o estar en risc d'exclusió social o per tenir una capacitat econòmica molt elevada, estàs a salvo, diguéssim.
Exempte. No. Per tant, el que dius és transversal, jo dic és internacional, perquè cultura, no hi ha cultura que se'n salvi, no? No hi ha continent que se'n salvi de la violència de gènere. Per tant, és una cosa universal, transversal, evidentment, i universal. Però tenim aquesta tendència, com a societat encara, doncs, a posar aquests, no, aquests estigmes sobre les dones, amb la qual els hi carreguem la culpabilitat, la responsabilitat, el no actuar, el no tenir prou voluntat per deixar-lo, i clar, i tot això, que dic jo, aquest infravalorar les dones, és perquè, en realitat, subestimem, 1, la capacitat que tenen de fer mal aquests individus, i 2, desconeixem els mecanismes que utilitzen, desconeixem aquest maltractament, aquest coacció, aquest xantatge, manipulació, que és molt progressiu. I, clar, les xerrades de presentar del llibre venen a ser una xerrada sobre psicologia, que no ho pretenc, però sí que es dona molta informació. Vull dir, no, jo soc psicopedagoga, no soc psicòloga, però sí que es dona molta informació que ajuda a entendre com està atrapada una dona. I si entenem com està atrapada, no la jutjarem. I l'objectiu d'aquestes xerrades, d'aquestes presentacions de llibre, és contextualitzar, que entenguem quan una dona està patint aquest tipus de violència, què més està passant alhora, no? És a dir, hem d'explicar que hi ha un quadre psicosomàtic que apareix perquè es deixa de descansar bé, es deixa de dormir, s'altera el menjar, es necessiten fàrmacs, s'està cansada com a efecte secundari, o així mig ennuvolada com a efecte secundari dels fàrmacs. Hi ha molta complexitat aquí al darrere que hem d'entendre. Si no, acabem jutjant i diguem, mira, està que no respon, no és ella... Sembla que hagi desconnectat.
És molt interessant això que has apuntat, perquè de vegades, tot i que aquest llibre pot semblar que s'adreça a persones que han viscut una situació de violència masclista, realment és per tothom, no? Perquè el context és molt important i la gent de l'entorn ha d'estar sensibilitzada, i és molt important que tots puguem entendre o saber com actuar si detectem que hi ha una situació de violència masclista. M'agradaria repetir això que has comentat, que hi ha eines a través de l'administració pública gratuïtes d'atenció tant a nivell local, als municipis, com també més comarcals o supramunicipals, d'atenció a les persones. Àngels, escolta, tens xarxes socials perquè et puguem seguir la pista?
Sí,
i...
sí. Ara iré per les xarxes, però aprofito per dir que les presentacions, també parlo de cada territori, com funcionen els CIATs, com funcionen els CIES, perquè tristament, la població, així és la ciutadania en general, ho desconeixem. Val? I llavors és molt trist que, així com sabem on hi ha el centre d'atenció primària, on hi ha els bombers, on hi ha l'Ajuntament, on hi ha el pavelló poliesportiu, on hi ha l'escola, la farmàcia, no sabem que hi ha un SIAT o hi ha un SIA. I això és, per mi, no sé, és molt greu, no? Que no sapiguem que existeix aquest servei. Per tant, fet aquesta falca, els SIATs i SIAs de la zona en parlarem quan, a la presentació, en parlem sempre, i per tant aquí a Castellà també ho faré. Què volia dir jo? M'has dit xarxes?
Doncs, sí, xarxes.
Xarxes. Vinga, va, ja podeu clicar a seguir. Ah, no, busqueu. Estic a Instagram, estic a Facebook i tinc un canal de YouTube, que els tres els trobareu buscant Àngels Roure Massaneda.
Llavors, Àngels, Roure amb va, A, va, no és l'arbre, eh?
Amb A. No. Tinc família Roure des del segle XVI que ens consta, hem fet l'arbre i tots és amb A. Per tant, em sap greu, portem molts segles amb A.
Àngels Roure Massaneda. Busquem Roure,
I Massaneda amb dues S, sí.
A totes les xarxes socials per poder saber i seguir la pista d'aquestes presentacions i també si fas més llibres, a part d'aquest que hem comentat, que era Maite, vaig ser jo, podria ser tu, o Trenquem silencis, tots dos publicats per Edicions Forment, doncs que et puguem seguir la pista. Àngels, gràcies, ha estat una conversa superinteressant i segurament que et tornarem a trucar algun dia per parlar-ne més a fons aquí al Connectats. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Doncs efectivament, com explicava la nostra companya Rocío, una conversa i una entrevista superinteressant. Moltíssimes gràcies, ho hem de deixar aquí. S'acaba aquest Connectats per avui dimarts. Demà més, tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.